parelles. Què els fa diferents? Doncs que quan encara no portaven ni un any junts, el Roger va tenir un accident de moto molt greu. 3 mesos en coma, 8 a l'hospital i una lesió cerebral que li ha deixat seqüeles importants. Segurament la seqüela més visible és que el Roger no troba les paraules per poder parlar. La Cristina, recordem-ho, acabava de fer 23 anys aquell desembre de 2016. Clar, què fas quan a aquesta edat algú a qui acabes de conèixer, que encara no porteu ni un any junts com a parella, té un accident de conseqüències tan greus? La resposta en aquesta conversa al menjador de casa la Cristina i en Roger. Hola, Cristina.
Hola.
Hola, Roger. Escolta, tenim una amiga en comú, que és la Mireia Ardèvol, que m'ha parlat molt de vosaltres, i mira, tinc ganes de conèixer la vostra història. Qui sou, vosaltres dos?
Doncs, bueno, som la Cristina i el Roger, i jo, bueno, els dos som de Barcelona, el Roger de la Verneda, jo d'aquí de Gràcia, de tota la vida, i, bueno, jo soc fisioterapeuta, el Roger és integrador social, i fa 7 anys que ens vam conèixer, bueno, una mica abans, però que vam començar la nostra relació. I quan portàvem un any, més o menys, doncs el Roger va patir un accident de moto que, doncs, va haver un abans i un després sobre tota la seva vida, però la nostra vida també com a parella, i res, i aquí seguim lluitant cada dia.
Quants anys tenies tu quan ell va tenir l'accident?
Doncs jo tenia 23 anys, perquè vaig fer els 24 allà a Vallebron, que ell estava ingressat, i tinc una foto allà bufant les espelmes. Sí, sí. I ell, pues mira, feia 15 dies que havia complert els 30 anys i va ser una situació una mica així surrealista, perquè feia 15 dies que estàvem tota la família, que vam fer ja un fiestón, i de fet jo hi havia familiars que els havia conegut, pues això, feia 15 dies i estàvem allà tots de celebració, i després et trobes 15 dies més tard, pues és una situació totalment al revés, a l'hospital, i bueno, i patint allà, aviam si se'n sortia o no se'n sortia.
Què va passar el dia de l'accident, Roger?
Bueno, ell sempre fa aquest gest i aquest so per expressar una miqueta. De fet, li preguntem això i no se'n recorda del moment de l'accident, que crec que també és agrair una miqueta. Bueno, ell no va cap a la feina, i bueno, com ell vivia a la Verneda i treballava a la Zona Franca, pues, bueno, anar per allà a les Fonts de Montjuïc i més o menys per l'alçada de Poble Espanyol, doncs ell pujava amb la moto i una dona va perdre el control del cotxe, i llavors, bueno, d'aquelles coses que no s'entén una mica, i ja explica que el carril bus no s'ocupa, però el carril de pujada, pues, es veu que sí, i llavors en comptes de girar cap a la dreta, girar cap a l'esquerra i va perdre el control del cotxe, i el que pujava era el Roger.
I la lesió cerebral que li va provocar aquest accident, diguem, quines conseqüències té? Veig que Roger... intentes parlar, et comuniques, parles molt, tens uns ulls molt vius, diguem, però les paraules no et surten, no?
Sí.
Ell el que li ha quedat més afectat, sobretot, bueno, de la mobilitat, una hemiplegia dreta, bé, té una paràlisi del costat dret, el que passa que amb treball i esforç, doncs, ha pogut millorar molt, i ara camina sense cap tipus de suport, o pel carrer, doncs, va amb bastó. Però el braç sí que no té cap tipus de mobilitat, i després sobretot el que ja li limita més és el tema de la parla, perquè a vegades, bueno, s'enfada amb tota la raó del món, perquè, pues, ens trobem amb una barrera de que ell vol dir una cosa i t'estàs allà estona intentant entendre bé amb què vol dir i no arribes a la connexió, llavors, pues, és una barrera perquè també li limita molt l'autonomia, tot i que ell, pues, ara és capaç d'anar a comprar, de fet ja se'l coneixen pel barri, però va fer la compra, es mou pel carrer sol i d'això, però clar, aquesta barrera cal limita.
Perquè ens entens, o sigui, a mi m'entens perfecte quan parlo, però no pots expressar-te tu.
Exacte. Bueno, és una seqüela que es diu, bueno, que és una afectació de la parla, que es diu afàsia, i llavors ell té una afàsia global, que és afectació de la comprensió i de la producció, el que passa que amb el treball, doncs, la comprensió ha millorat molt, hi han coses que... jo què sé, tipus d'una taula tu li dius agafa, hi ha diversos objectes i li dius agafa'm això, i potser no t'agafa el que tu li estàs demanant i t'agafa una altra cosa, llavors a nivell de comprensió encara li queda alguna cosa per treballar, que per això fa logopèdia i va millorant a poc, però a nivell de producció, bueno, va millorant, però no és capaç de fer una frase sencera. Va dient paraules sueltes, sobretot les que més utilitza i les que ell necessita més, doncs les acaba traient.
Roger, com li dius t'estimo a la Cristina?
Depende.
Va, m'ho transmets amb, altra, amb gestos, o, però també et surt. La paraula t'estimo també et surt, Roger.
Patinho.
Quan vol, igual que també té la tendència de cridar-me amb el A aquest que fa ell, de, que crida per tot, però també sap dir-me un nom. El que passa, com li és més pràctic i jo responc igualment, pues ja... El nom que li surt més bé és el del gos.
Uca, uca, uca.
Com es diu el gos?
Uca.
Junco, sí. I uca. Aquest li surt directe. De fet, veu un gos pel carrer i tots són juncos.
Més que Cristina?
Sí, tant.
Millor junco que Cristina? A veure, Roger, això és difícil d'explicar, eh? Mira, sort que ho arregla amb un petó, eh?
Exacte. Això sí, camelar-se el que vulguis, però el junco sempre, quan hi ha alguna cosa, el primer nom que surt és el del junco.
Clar, Cristina, vull dir, t'estic mirant als ulls, però si baixo una mica, em trobo aquí una panxa. Sí. Estàs embarassada.
Sí, 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 ara, si tot va bé, en dos mesets ja serem pares. I, bueno, serà un altre canvi més a la nostra vida, que la veritat que en tenim moltes ganes i estem molt il·lusionats, però a la vegada doncs, ens fa respecte, perquè serà, bueno, per això, un canvi molt gran, que al moment està aquí dintre i no diu res, però bueno.
Perquè això ja ho teníeu parlat, clar, vosaltres em deies que feia encara no un any que sortíeu, tu tenies 22, 23 anys quan passa l'accident, que havíeu de ser pares o que volíeu ser pares, això ja ho havíeu parlat abans de l'accident?
Sí, de fet, agraeixo molt aquestes converses que havíem tingut abans de l'accident, perquè per mi una de les coses més importants a posteriori és ser fidel molt al que havíem parlat, al que ell m'havia transmès sempre, al que ell m'havia explicat, i llavors doncs, ja havíem tingut converses del tema de casament, per exemple, que els dos ens volíem casar, llavors això ho va facilitar, i una miqueta la idea del casament que volíem, doncs, també ho havíem parlat, llavors...
Ràpid, no?
Sí, mira, d'allò que quan estàs tan enamorat i la primera fase de la relació que estàs allà, doncs pues mira, fer volar coloms una miqueta, pues després ho he agraït molt. I amb el tema dels fills, doncs, bueno, ell és el seu somni de vida, de sempre, de fet, ell sempre... Jo poso aquesta frase de que hagués tingut fills amb 20 anys sota un pont, si fa falta, perquè per ell d'amor es vivia. I llavors jo era més la que, bueno, esperat i així. I llavors, de fet, havíem pactat, com ens portem 7 anys, de, clar, ell deia, és que clar, tu ets molt jove i llavors jo seré pare molt gran, tal, tal, tal. Bueno, i era una cosa que allà li anava fent ronron al cap. I llavors, bueno, dèiem, bueno, doncs si això és als 27, tal, però bueno, com la vida doncs després va fent, ha sigut ara i estem encantats que sigui ara. I, de fet, amb el tema dels noms, doncs, bueno, ell va posar la condició que si era nena s'havia de dir Mar per una germana que va tenir que va morir, i jo vaig dir, jo t'accepto Mar, però tu m'acceptes el nom d'Iu si és un nen.
I és un nen o una nena?
Un nen.
Has guanyat tu.
He guanyat jo.
Això vol dir que hi haurà d'haver una germaneta d'aquí un temps, no?
Aviam si és veritat.
I tu un dia li vas demanar per casar-se. A veure, explica'm això.
Doncs mira, bueno, com ja era una cosa que havíem parlat i de fet, bueno, pues ens feia il·lusió, perquè també podia ser que a dir, sí, ens fa il·lusió casar-nos, però no ens fa il·lusió, bueno, fer papers i tal, però no fer un fiestón, i els dos som de Gresca i Xerinola i ens venia de gust fer-ho una mica pues, a lo grande, ja sempre ho havíem dit així, però bueno, i res, llavors quan jo vaig fer 25 anys...
Però t'ho va demanar ell o li vas demanar tu?
No, ho va demanar ell. De fet, amb això sí que ell és més clàssic o tradicional, o, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, doncs quan jo vaig fer 25 anys, em van fer una festa sorpresa a la família, als amics i això, i amb l'ajuda de la seva germana i els seus cosins i la seva família, doncs van anar a triar l'anell. I quan em va donar una caixa que estava dintre d'una altra caixa, bueno, vaig estar ja mitja hora obrint, i mentre estava obrint, amb l'ajuda dels seus cosins, es va agenollar allà davant de tothom i em va demanar matrimoni. Mira. I així va ser.
Escolta, em porto poca estona aquí amb vosaltres, però se't menja amb els ulls, el Roger. O sigui, aquests ulls que té el Roger, que tens uns ulls blaus maquíssims, però... han sigut sempre tan vius?
Com ell no té, no pot expressar-se verbalment i té aquesta limitació, pues ha desenvolupat més el sentit de la mirada, expressa molt més amb la mirada i ha tot. I llavors es fa igual que els gestos i tot, i llavors amb la mirada, bueno, pues la manera de, en comptes de dir-me t'estimo, pues, amb la mirada ja ho expressa. I llavors és el, de fet, clar, ara diu la gent a vegades, és que només mirant-vos ja us enteneu. És que dic, jo crec que pues això, que desenvolupes un altre tipus de comunicació al trobar-te amb aquesta barrera. I en aquest cas pues, són les mirades, si parlem per telèfon, el to de veu, jo ja sé el que em vol dir. I llavors, si veig que és algú que em vol dir que hi ha la possibilitat de que em pugui enviar una foto, per exemple, doncs li dic, Roger, doncs envia'm una foto i ara t'ho gestiono. I això. Llavors, doncs, em envia una foto i fem la gestió, o fes-me una videotrucada, si és algú que sé que es pot solucionar amb algú visual. I si no, doncs amb el to de veu ja ens entenem, i com ell, el sí i el no, també, doncs el sí que el sap dir, doncs ho facilita.
Va, discussions de parella, perquè, clar, totes les parelles tenen discussions.
Sí.
Llavors, les discussions com funcionen?
Doncs...
La cosa és aquesta mirada que se't menja i que et diu t'estimo amb els ulls, però
com
què?
Com qualsevol altra parella tenim discussions. El que passa,
i sempre
que...
cedeix el Roger, no?
No, no. A vegades ens costa tant l'un com l'altre donar la raó a l'altre.
Com saps que està emprenyat el Roger?
Perquè ell ho expressa, i sobretot bueno, amb el to de veu, que l'alça, i sí, llavors també el braç dret comença a pujar, llavors aquí ja sabem que arderà Troia una mica. I llavors, bueno, sobretot les nostres discussions venen a... Bueno, poden ser per molts motius, però, per exemple, una de les seqüeles també que li ha quedat al Roger, que ell és conscient però no ho pot evitar, és un tema a nivell cognitiu, ni cerebral, sobretot a nivell frontal, que és un tema de... obsessiu i de repetició. Llavors, ell té obsessió amb certes coses, i tot i que quan tu li dius, Roger, m'ho has dit fa 2 minuts, no pot reprimir aquest impuls de tornar-t'ho a repetir. Bueno, ho està treballant també amb la neuropsicòloga, el fet de poder frenar l'impuls, però té les seves obsessions, com tu també pots dir ara, quines són les teves obsessions avui en dia... Què fan a les 8 que és sagrat per tu, per exemple?
Tot és...
Intenta-ho dir.
Tot és... Patata.
Bueno...
Passa palabra?
Sí. Sí, també es fa el rosco així. És sagrat. A la vida li havia agradat el passar palabra, però crec que... Bueno, ho associem a que posàvem la tele a l'hora de que li portaran el sopar a l'hospital i feien el passar palabra. I llavors allà ja se li ha quedat, i llavors anem de viatge... i ja s'ha de veure el passapalabra. Anem de cap de setmana, d'això, s'ha de veure el passapalabra. És sagrat. I després un altre tema, que és quin equip tu no perdones ni un partit.
Tia!
De quin equip?
Pata!
El Barça. És sagrat. I de fet, ara no és només el futbol, sinó que també
s'ha tocat el cor, quan ha dit Barça.
Bueno, i, sí.
Pató l'escut.
Total. És...
Papo!
Sí, ell li encanta el Ter Stegen, el porter. És el seu. De fet, una parada del Ter Stegen és com un gol per ell, i ho celebra igual. Llavors, quan marca el Barça, amb el seu millor amic i algun cosí seu, pues els envia un àudio amb un crit que jo crec que s'enteren tots els veïns, i a sobre després se'l posa en repetició, aviam si li ha quedat bé. I llavors...
A veure quin és el crit quan marca el Barça.
Pues això, cada... si el Barça va marcant, pues, així estem.
Cristina, hi deu haver gent que ens està escoltant i deu pensar, aquesta noia és una santa. A tu t'agrada aquest pensament o et molesta?
No m'agrada gens. De fet, bueno, tu ets molt valenta o té molt mèrit o aquestes coses, i no m'agrada gens que m'ho diguin, sincerament, perquè, bueno, puc entendre que hi hagi gent que ho pugui pensar perquè pugui dir, ostres, si a mi m'hagués passat jo no sé què hagués fet, però són d'aquelles coses que fins que no et passen no saps com reaccionaràs. Llavors, a mi em va passar, bueno, quan va passar, sí que és veritat que hi ha una cosa que dic, si ell ho tenia escrit egoistament, si ell ho tenia escrit en el seu destí, que havia de patir un accident com aquest, egoistament deia, pues, si l'havia de tenir, pues, que fos, no sé, al cap de 5 anys, que jo hagués pogut gaudir molt més del Roger al 100%. Jo que sé, per exemple, coses com esquiar, que dius, bueno, jo que sé, és una tonteria, però no ens va donar temps a esquiar junts. Ell, per exemple, li encanta, té la taula de snow que vol que la pengem a la paret i d'això ho tenim allà pendent de fer. I jo, bueno, em defenso més o menys. I llavors, ara esquiem, però ell bueno, esquia adaptat amb un monitor i jo que sé, aquest moment d'adrenalina de lo que comporta compartir un dia d'esquí amb els teus amics o la teva parella o d'això, doncs nosaltres dos junts al 100% no hem pogut fer-ho mai. I llavors dic, si ho tenia escrit en el destí, avui també m'hauria agradat que hagués sigut més tard. Pues jo que sé, per exemple, ara també l'experiència de ser pare, que és el seu somni de vida, que jo sé que no tinc cap tipus de dubte de com m'ho farà, com es desviurà per l'IU. Sé que buscarà la manera de canviar els bolquers amb una mà, sí, no tinc cap dubte. Però sí que és veritat que pensant en ell, dic, ostres, m'hauria agradat que ell, ja que era el seu somni, ho hagués pogut viure al 100%, amb la consciència al 100%. Llavors, jo crec que aquestes coses quan passen, pues, si fas el que tu sents és la millor decisió. Llavors jo sempre ho he sentit així, no m'arrepenteixo per res del món, tot el contrari, i crec que de tot el que et passa a la teva vida, per molt que sigui una cosa negativa, i que sempre ho dic, tornaria el 21 de desembre del 2016, bueno, el 20, i que res d'això hagués passat, però ja que ha passat, crec que de tot el que et passa en pots treure una part positiva, bueno, mil vegades. Llavors, jo que sé, dic, la relació que tinc amb la seva família mai l'hagués tingut, perquè moltes vegades ara sóc la seva veu per transmetre els missatges a la seva família o així. Llavors aquesta relació no l'hagués tingut mai, tan propera. Mil coses, jo que sé, ara que hem pogut marxar aquests 5 dies a Gran Canària, doncs dic, mira, Roger, si tu haguessis estat treballant, doncs no ho haguéssim pogut fer. Dic, doncs s'ha de viure el present i això ho hem pogut fer.
Bonic això que dius, no? Que ets la seva veu.
Sí, moltes vegades sí, el que sempre dic, mantenint el seu pensament o el que ell em vulgui dir i preservant la seva essència, perquè també no m'agrada que es pugui malinterpretar de, no, és que això ho has decidit tu, no, això ho hem decidit els dos com a parella i la nostra decisió com a parella té el mateix valor que qualsevol altra parella. Llavors aquí a vegades doncs, també dic, no, nosaltres prenem les decisions com qualsevol altra parella i som els dos, per molt que ell no ho pugui expressar.
Clar, t'he vist també, Roger, amb un vídeo, amb un concert del Ramon Mirabet, que et va fer pujar a l'escenari i que vas tocar aquí al cajón, eh? Tocar la percussió en un concert del Mirabet.
Bé.
Com va ser l'experiència?
Bé.
Sí, la veritat que, bueno, per ell va ser una mica un somni allà pendent que es va poder fer realitat gràcies a...
Fa 4 dies.
Sí, sí, va ser el dissabte passat a Sabadell. I, bueno, la veritat que el Ramon Mirabet sempre ha format part de la seva vida. De fet, el Roger el segueix des dels seus inicis.
Passa palabra al Barça i Roger i el Mirabet, eh?
Exacte. Allà, i la, bueno, si el Ramon Mirabet, igual a música també en general, perquè ell és un fan del flamenco. De fet, el Junco li va posar pel cantant.
Que el gos es diu Junco. Pel Junco cantant, Ramon Mirabet, per això. Estàvem amb el concert de Ramon Mirabet que va acabar pujant a l'escenari.
De fet, ell va entrar al casament amb la cançó que va tocar el dissabte. Sí, va, per això...
O sigui, la mateixa cançó amb la que el Roger entra el dia que us vau casar és la cançó amb la que el Ramon Mirabet et fa pujar a dalt a tocar la percussió.
Bé.
Sí.
Home, bé, molt bé.
Molt bé.
També el tema de la música, com va per una altra via cerebral, doncs li permet ell poder entonar les cançons, per molt que no sigui capaç de produir les paraules tal qual, però sí més o menys cantar la cançó a la seva manera, com si diguéssim. Llavors, de fet, canta millor que parla, com si diguéssim, perquè de parlar doncs, té el so aquest que fas A, que tu, no, tu fas A, i depèn de com l'entones, doncs vols dir una cosa o una altra, i vas dient les paraules sueltes que et van sortint. Per exemple, també una altra de les obsessions que té, però s'ho gestiona ell sol, és el tema de la medicació, i llavors, com li dius tu, la medicació...
Patilla,
pastilles. Per aquesta paraula sí que li surt perfectament. Llavors, si ell li falta la medicació, pues se'n va a la farmàcia a buscar-ho, llavors em diu les pastilles, i ja sé que se'n va a la farmàcia a buscar les pastilles. I llavors, pues, treu aquestes paraules concretes, però quan canta, pues és capaç de fer frases, tot i que tu no puguis entendre exactament les paraules que diu, que conté aquesta frase.
El Roger té l'accident al desembre del 2016, passa gairebé 3 mesos en coma, i llavors hi ha un dia, Cristina, que, clar, tu estàs allà, diguem, pendent de què està passant durant aquests 3 mesos, i un dia que es desperta.
Sí, el que dic és que ojalà fos com les pel·lícules, perquè tenim aquesta imatge de que pues, un dia es desperta i, bueno, i com si hagués estat dormint durant 3 mesos, i no és així, perquè a part de que hi havia un dany cerebral, que no sabíem com seria l'afectació, ell tenia com una barreja entre coma natural i coma induït, i llavors ens van dir a partir d'aquesta nit li comencem a treure tota la medicació perquè es vagi despertant. Llavors, bueno, pues com hem vist moltes pel·lícules, sa mare, sa germana i jo vam anar a primera hora del matí pensant, bueno, que volem ser les primeres d'estar allà quan ell obri els ulls i d'això, i no, bueno, no és així, perquè ell sí que va començar a obrir els ulls, però en cap moment admirava, tenia, us dic, la mirada totalment perduda, clar, no, bueno, ni emetia cap so. Els primers sons també van ser potser fins als 7 mesos o així, com amb una veueta molt fluixeta, clar, llavors no té res a veure amb com potser ens ho imaginem que hagués sigut el que ens hagués agradat, lògicament.
M'imagino per això que la família del Roger deia pensar, mira, a la seva nòvia s'acaben de conèixer, ara li ha canviat la vida, ara marxarà.
Sí, de fet, no pensaven així, ho hem parlat, de fet, bueno, la seva mare, tenim moltíssima confiança amb la seva germana, però sí que ho hem parlat, i ella va fer la visió aquesta de que segurament, bueno, pues, ai, perdó, ja s'imaginava tota la seva vida, o sigui, ja s'imaginava vivint amb el seu fill per sempre. I llavors, bueno, de fet, mentre ell va estar quasi 9 mesos ingressat a Vall d'Hebron, doncs van aprofitar per fer obres al pis, perquè on ell vivia era el pis de la seva mare, i llavors van aprofitar per adaptar-lo tot i això, ja pensant de cara en un futur. Però, bueno, van veure que jo no marxava d'allà, que seguia i que lluitava, i que, bueno, crec que els dos ens hem fet un bé l'un amb l'altre, i això ells sempre ho han apreciat. I llavors, bueno, quan ell li van donar l'alta, ell vivia sol, jo vivia amb els meus pares, i llavors vam decidir anar-nos a viure junts, però va venir la seva mare durant uns mesos perquè, bueno, ella no estava tranquil·la, lògicament, jo també li vaig respectar, ho vam entendre, ho vam parlar, i llavors vam estar durant uns mesos vivint els tres, bueno, i el seu marit, que també anava apareixent per allà, i, bueno, hi ha uns mesos de convivència així especials, i mica en mica els ja van agafant més autonomia, i els dos també, doncs, ja ens vam sentir preparats per poder tirar endavant nosaltres dos sols.
Què t'agrada del Roger?
Jo el que dic, que quan el vaig veure per primera vegada, ja, tot i que els dos teníem parella i no vam iniciar la nostra relació, passat pràcticament 2 anys que vam retomar el contacte, doncs, bueno, físicament el veies allà, el típic xulito, guapete, sí, perquè té aquest don així que camela a totes les noies, però després, quan el coneixes, bueno, i també dic, quan el vaig veure a treballar, ja sí que em va enamorar, perquè pues, això, veies el xulito macarrilla així, i després el veies treballar amb la gent amb diversitat funcional i bueno, pues, t'enamorava. I ara és que quan el porto, el vaig a buscar, o jo algun dia que he entrat allà i d'això ja el veig, pues, em sento exactament el mateix. I llavors, després, tot darrere aquesta fatxada una miqueta de, pues això, de xulín, guapete i d'això, et dones compte que té un cor gegant, que per mi és, bueno, sempre li he dit, que és la persona amb el cor més gran que he vist a la meva vida, perquè és capaç de perdonar-ho tot, és capaç d'ajudar tothom per molt que ell no en tingui, i amb això sempre ha sigut així. De vegades li dic, massa boca ets, a vegades. Perquè bueno, jo penso a vegades també s'ha de saber posar una mica els límits, però bueno, ell és innat, i no, llavors
Prou ja, potser, prou de coses bones. A veure, fem al revés. Roger, què t'agrada a tu de la Cristina?
Bé.
Era un moment delicat, perquè clar, tu ets la seva veu, Cristina, i ara hauràs de dir-me què li agrada al Roger de tu.
Bueno, jo crec que des de sempre, tot i que des de sempre hem sigut bastant diferents i hi ha moltes coses, sobretot a nivell de relació de parella, al principi ens va costar una mica trobar com un punt mig. Bueno, jo crec que...
No estalvies elogis, eh?
No, jo crec que...
És molt guapa, és molt guapa la Cristina.
Físicament, Roger, no, bueno, hi ha una cosa que sempre li fa molta gràcia, que és la meva barbeta. No para d'agafar-me tot el dia. I dic, ja veuràs, com li ho surti, sí, com li ho surti amb aquesta barbeta, ja veuràs tu. De moment hem vist una ecografia que sembla que tingui el meu nas, que no m'agrada massa, però bueno, ja veurem. Dic, com tinc la mateixa barbeta, ja veuràs tu. No sé, jo crec que el que... des del minut 1 que ens vam conèixer o així, jo crec que el que li vaig aportar va ser una mica de serenor i de tranquil·litat, perquè tot i que em considero una persona molt activa, que m'agrada apuntar-me amb un barreo i fer moltes activitats, sí, a vegades ell també em va dient para una mica, però em considero també una persona pues, molt tranquil·la, molt sensata, i crec que pues, això, des d'un inici ell ha sigut més boig, més impulsiu així, i jo més de pensar-me les coses, i llavors amb això ens hem complementat. Crec que potser pot anar per aquí la cosa.
Escolta, gràcies, i que vagi superbé el mes de maig o quan sigui, que neixi Liu.
Sí.
Gràcies. I res, gràcies.
A vosaltres.
Adéu, adéu.
Adéu, Roger.
Adéu.
Una cançó per acabar. Una altra cançó.
Pots cantar la del Junco, potser? Però concentra't bé, va. Hola. Hola, mi amor.
Natillo,
Natillo. Dime, mi amor.
Natillo.
Natillo. Bueno, ara anem a la velocitat perquè no tenim el tempo. Però, bueno, sí.
Quina és aquesta que la posaré per enganxar-la?
Hola, mi amor, del Junco. Sí. Sí, sí. Aquí va començar.
Doncs, gràcies per tot.
A vosaltres, gràcies.
Hola, mi amor.
Dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleidoso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònies.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAT, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Islàndia, amb Albert Ong.
Anna Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
L'Anna Sánchez, periodista i fotògrafa. Hi ha 1.322 refugis a sota terra, sota Barcelona?
Sí, Barcelona té 1.322 refugis inventariats, que no vol dir que tots s'acabessin, però sí que en algun moment es van projectar i es van iniciar.
Clar, però un cop ja has baixat, que és una cosa que has fet tu i que també ha fet l'historiador Xavier Domènech. Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
Un cop heu baixat a refugis, has baixat a sota terra, que és una cosa que no és fàcil i que ara ens explicareu, suposo que ja no tornes a caminar mai més per la superfície de la mateixa manera, no?
Absolutament. De fet, la llavor d'aquest projecte és això, caminar per Barcelona, imaginar-me una ciutat foradada, imaginar-me que feia una secció i que les places, els carrers que trepitjava estaven buits, perquè quan consultava el cens del 38, on estan aquests 1.322 refugis, i veia que hi havia refugis sota les places, els carrers, les fàbriques, les escoles, les institucions, era aquesta ciutat duplicada al subsol que em generava una imatge que volia explorar i que és el que he fet amb aquest projecte.
I a dia d'avui, ara parlarem de l'origen d'aquests refugis, però a dia d'avui en aquests refugis la gent hi baixa? Hi ha algú que sigui un refugi particular seu i que encara hi faci alguna cosa?
Sí, hi ha refugis privats que de fet es poden veure a l'exposició, que no estan censats i que es conserven en la memòria familiar, que tenen un accés domèstic. A vegades una veïna ens ha obert la porta d'una cuina, d'un rebost, i allà darrere hi ha un refugi de la Guerra Civil que ella va heredar i que conserva la memòria i aplica un nou ús, a vegades guarda l'arbre de Nadal o ampolles de vi.
Però amb un refugi sota terra.
Sí, a vegades, clar, sota terra, sota les cases de Barcelona. Hi ha molts refugis. A Sarrià, per exemple, hi ha molts.
Que fort. Andreu,
que fort, és que clar.
Llibreries, és a dir, hi ha molts... Bueno, de fet, no direm el nom, però el restaurant japonès que vam anar, que hi havia un refugi en un restaurant japonès, amb uns japonesos que t'havien trobat un refugi. És a dir, clar, quan tu tens la dimensió colossal d'una ciutat que es replica en el subsol, una ciutat, diguem, de més de 1.322 refugis, perquè seran els que hi ha censats, però hi ha molts que no estan censats, això significa que en realitat els refugis estan convivint a les nostres vides cada dia. En som conscients o no en som conscients? És una de les coses que canvia molt la perspectiva dels refugis. En el fons és saber que tens un llegat del passat en el present, i aquest és directe, és a dir, hi ha un espai que tu entres i és un espai que en molts casos hi han entrat molt poques persones des dels anys 30 i et trobes aquell espai i trobes pràcticament, bueno, la dimensió de la vida sota els refugis dels barcelonins dels anys 30, és a dir, i el que canvia probablement, i això amb l'exposició, jo crec que l'exposició té com dos elements que a mi em sembla interessant, s'està mal dit que ho digui jo, però un és que una cosa és saber, perquè el coneixement el tenim. És a dir, en els censos, i en els estudis, hi ha hagut un treball magnífic, historiadors, arqueòlegs, i l'altre és descobrir. És a dir, això que està als nostres peus, però que no podem veure. I en aquesta exposició jo crec que el gran element és el descobriment dels refugis, i l'altre entendre que ens separa una molt fina línia, de fet és la línia de la nostra terra, entre la nostra normalitat i l'excepcionalitat. És a dir, entre la normalitat de viure una vida més o menys segura, és veritat que
a més el terra sembla segur, no?
Sembla
una cosa molt segura, no?
Sembla la vida molt segura, però el primer cens de refugis després dels anys 30 és de finals dels anys 60, la Barcelona de Porcioles, quan es fa tot el desenvolupisme, sí. i es fa bàsicament perquè molts dels constructors estan injectant ciment per fer els fonaments i van injectant i no s'acaba perquè no hi ha consciència de que el subsol està foradat. I de fet el primer cens l'han de fer per no amb motius memorials ni restauratius ni de reflexió, sinó bàsicament perquè els constructors sàpiguen on no han d'injectar ciment.
Aquesta imatge que ell descrivia es pot veure a l'exposició, la fotografia més gran que hi ha a la model, que està al final de la galeria 4, és una llengua de formigó que envaeix un túnel, una galeria, que és el refugi del passatge Simó, al costat de Sagrada Família. I és aquesta imatge del ciment que cau sobre la memòria dels refugis i que per nosaltres era segurament la imatge més simbòlica d'aquesta aventura.
Anem a coses concretes. L'exposició és a la presó Model fins a finals de juliol, teniu temps per veure-la, però val la pena que hi aneu perquè ja està anant molta gent a veure aquesta exposició, que es diu 1322, que és el número de refugis que hi han. Aquí hi trobareu, diguem, les fotografies que ha pogut fer l'Anna Sánchez, periodista, fotògrafa. Explica'm, a veure, com es baixa un refugi d'aquests? O sigui, jo tinc l'obsessió, quan vaig pel carrer, de mirar totes les tapes que hi ha, que n'hi ha moltíssimes, moltíssimes, sí. I penso, hosti, això on porta? A vegades en veus una d'oberta, veus algun operari que baixa, que penso, hosti, això deu ser clavegarà.
I dius, vull anar al darrere, no?
Sí, dius, que hi deu bé allà. Però una tapa d'un refugi pot ser una vorera qualsevol, diguem?
Sí, els accessos que es conserven 8 dècades després de ser tapiats a aquests espais són a vegades forats nets, pous nets del clavegram. Nosaltres hi hem accedit amb l'ajuda de la unitat de subsol de Mossos d'Esquadra alguns refugis, com per exemple el de Plaça Tetuán, un dels més grans de la ciutat, per 2.500 persones, precisament per la xarxa de clavegram. Però a vegades...
És a dir, no pots baixar sola,
No, són espais confinats, són espais perillosos, són espais de vegades plens d'aigua. Hem fet fotografies, l'aigua ens arribava als genolls i la il·luminació era molt complicada, però són espais preciosos que conserven aquesta emoció de tocar el passat. L'accés no sempre és fàcil, a vegades sí.
Perquè s'obre una tapa i tu baixes per una escala,
exacte,
que hi ha enganxada.
I amb un arnès i unes mesures de protecció, baixem.
Clar, t'havies refugis... baixar amb màscara antigàs, també, no?
Bueno, l'oxigen... cada vegada hi ha els gasos tòxics, es mengen l'oxigen i l'oxigen s'està acabant en molts d'aquests espais. És també com una metàfora de que s'acaba la vida, no? S'acaba l'oxigen i els refugis cada vegada seran més inaccessibles. Nosaltres hem tingut l'ajuda de la unitat de subsol i a vegades l'ajuda també d'un veí que ens obria una porta i que ens deixava entrar en aquesta intimitat seva que conservava la memòria de la guerra. O una escola religiosa de Barcelona que en el seu subsol conserva un refugi dels anarquistes, no? Hem estat aquest matí, per exemple. Els accessos són tan variats com... Bueno, ja us dic...
Tot o sigui, seguiu encara investigant i seguiu entrant a refugis... malgrat que hi ha l'exposició, hi ha bandança.
Bueno, jo crec que jo ja tinc una addicció que és difícil que em pugui curar.
Que ja et pugui curar.
Sí.
Bé, fem una cosa, situem-nos, a veure, quan es va crear tot això, i posem-hi so, aquí sentireu la veu del gran radiofonista Teodor Garriga, eh? Intentem, el so és el que és, però us demano una mica d'atenció per poder sentir el que podia escoltar els nostres avantpassats l'any 1938, per exemple. Aneu als vostres refugis, entès, amb calma i celeritat, la Generalitat vetlla per vosaltres. Sí. Xavier.
Sí, és el so associat als refugis, amb aquesta veu, que té un moment, si volem, tràgic, que és el dels bombardejos més potents. O sigui, la història dels bombardejos de Barcelona és, diguem, la primera gran ciutat europea que pateix bombardejos sistemàtics i continuats durant des del 13 de febrer del 37 fins al 26 de gener del 39, i dintre d'aquests bombardejos és la primera ciutat europea on s'assaja una nova tècnica de bombardeig, que és el bombardeig de saturació, que, per explicar-ho molt breument, el primer assaig que es fa d'aquesta nova tècnica és un diumenge al matí, és un diumenge solejat, perquè tenim les fotos d'abans del bombardeig, en el qual hi ha un bombardeig terrible sobre la plaça Sant Felip Neri, que a més mata una quarantena d'infants, i el bombardeig de saturació és un bombardeig plantejat bàsicament per esfondrar la muralla de rereguarda. És a dir, el gran plantejament en aquest cas del feixisme italià, perquè són els que bombardegen, són...
són avions italians, diguem, no? És Mussolini que ajuda Franco, no?
El plantejament és cal esfondrar la muralla de la rereguarda republicana perquè així guanyarem la guerra, i per tant és més important fins i tot l'atac sobre la població civil que sobre els propis soldats. Això, tècnicament, s'acaba concretant amb un tipus de bombardeig que tu bombardeges, i un cop produeixes la primera onada de bombardejos, ve una segona onada que bombardeges sobre qui? Sobre els que van salvar les vides dels bombardejats. És a dir, és la creació de la incertesa absoluta de la ciutadania de Barcelona. Això tindrà el seu zènit, el seu moment més brutal, que és el 16, 17 i 18 de març de 1938, on això passa durant 3 dies seguits. És la primera vegada que la Guerra Civil provoca una nota de protesta del Departament d'Estat dels Estats Units. És la primera vegada que hi ha una nota pública dient això no pot estar passant.
Pels bombardejos a la ciutat de Barcelona.
Perquè eren constants, diguem.
Eren constants i no s'havia vist mai. És a dir, no s'havia vist mai en una gran ciutat europea. Bé, això perquè...
Em deixes fer...
És que estàvem al Teodor Garriga... Bàsicament, en aquell moment es produeix un incident, que és Ràdio Barcelona, és el que posa el disc, són discos de pedra de l'època, amb una cara hi ha la falca que hem escoltat, a l'altra cara hi ha la falca del mateix Teodor Garriga dient, ciutadans de Barcelona, ha passat el perill de bombardeig.
Ja podeu sortir.
Ja podeu sortir. I s'equivoquen de cara. I ningú pot anar, perquè s'estan bombardejant durant 3 dies seguits, a canviar la cara. Llavors, això provocarà, això ho explicarà millor l'Anna, i crec que això ho ha d'explicar l'Anna, però primer quan acabem tots, això provocarà la necessitat de coordinar el sistema d'alarmes des d'un propi refugi. És a dir, ja no des de la ràdio, sinó que el propi construir un refugi que coordini el conjunt del sistema d'alarmes.
Clar, perquè ningú podia sortir a canviar el disc, exacte, no? Perquè si no t'arriscaves, diguem, la teva vida. A veure, Xavier, una pregunta. 1.322 refugis documentats. Com es va construir tot això? És a dir, que comença una guerra i dius, bueno... Com es va organitzar la gent de Barcelona per crear 1.322 refugis? Això és el govern de la Generalitat? És l'Ajuntament? Són les institucions? És allò que en diuen les societats civils?
Sí, la societat civil. Veiem, les institucions, evidentment, estimulen la societat civil, intenten ordenar el procés de construcció de refugis, estableixen normes, constitueixen la Junta de Defensa Passiva de Catalunya i fan tota una sèrie d'accions. Però són institucions que estan vivint una guerra no volguda, que ha dislocat completament la realitat i que, per tant, diguem, no tenen uns recursos per salvar les vides. I aquí hi ha la reacció de la ciutadania. És a dir, que és una obra colossal de construcció en la qual el mapa de bombardejos no coincideix exactament amb el mapa de refugis. Si tu situessis el mapa de bombardejos i el creuessis en el mapa de refugis de la ciutat de Barcelona, o sigui, els llocs dels impactes amb els refugis, no quadraria. En canvi, si situes el mapa de la societat civil barcelonina amb el mapa de refugis sí que quadra. És a dir, els refugis es construeixen a on? On hi ha més entitats. Són les entitats i la pròpia població civil els grans protagonistes d'una construcció de refugis que ens parla del teixit social, això és algo molt propi de Catalunya, la densitat associativa que tenim els catalans, és una cosa absolutament impressionant, i ens parla d'una altra cosa que també és molt important, que són els valors. És a dir, la història que es viu a Barcelona amb el tema dels bombardejos ubica la ciutat de Barcelona i Catalunya en una història d'horror global. El que s'experimenta aquí després s'aplicarà a la Segona Guerra Mundial i fins al dia d'avui a Ucrània i a tants altres països. La reacció davant d'aquest horror sí que ens parla de quin tipus de societat era. És a dir, de fet, aquell moment es constitueix el que es coneix com el model de Barcelona.
Com sabies tu quan sonava l'alarma aquesta a quin refugi et tocava anar?
Bueno, perquè tenies hi havia tota una normativa de refugis, s'havia construït des del propi, diguem, les entitats i el barri, i tu tenies una sèrie de refugis propers a casa que tenien una normativa d'entrada, tot i que tu et podia passar, perquè això, les bombes no et trien bombardejar-te quan tu estàs a casa. Clar. Tu podies estar treballant, per tant també hi havia refugis a les fàbriques, hi havia fins i tot situacions en què tu pots estar de trànsit per qualsevol lloc de la ciutat i s'establia que podies entrar en un refugi en una situació de trànsit. Hi havia una situació, diguem, d'intent de que tothom pogués salvar efectivament la vida.
I llavors allà, Anna, què us hi heu trobat? Perquè, mira, l'altre dia llegia una crònica fa setmanes ja, del Christian Segura, el diari El País, dels bombardejos a Ucraïna, no? I deia que baixava al refugi i que trobava gent que anava amb el portàtil allà, perquè anava doncs, a continuar la seva vida, perquè tenia feina i havia de baixar al refugi perquè bombardejaven, però la vida continuava. aquí també era així, us heu trobat coses de vida quotidiana 85 anys després?
Sí, i de fet jo he intentat reflectir-ho amb les imatges. A mi hi ha una cosa que m'obsessionava quan arribava a un refugi, que era mirar les parets i buscar els dibuixos dels nens, perquè hi hem trobat, hi ha un dibuix d'una tortuga que està a l'exposició, que a mi m'emocionava moltíssim. És un traç molt infantil i suposo que bueno, tinc dues criatures i això em feia... realment m'impressionava molt, però també a l'exposició es poden veure objectes trobats als refugis que parlaven d'aquestes hores al subsol de la vida quotidiana sota les bombes, des de fitxes de dòmino, agulles de ganxet, un rellotge i utensilis i estris per menjar i cuinar al subsol. Tot això també està a les galeries de la Model, amb les imatges. És una exposició de fotografies, però també d'objectes trobats als refugis, per intentar transmetre aquesta quotidianitat sota les bombes,
per
si
tant,
és possible.
Per tant, es havia de fer nit al refugi a vegades també, sí. O sigui, no ens hem d'imaginar només, hòstia, 10 minuts, ens amaguem i passa un avió i ja està, sinó pel que explicava el Xavier Domènech abans, diguem, hi havia vegades que tocava fer nit allà, no?
Absolutament, i de fet hi ha algun testimoni, per exemple, d'una àvia que baixava amb les seves netes i preferia dormir al refugi que dormir a casa. Bombardegessin o no, també es creen aquestes rutines de la guerra.
Que sí, cada nit baixava a dormir.
Exacte.
Al refugi.
Sí, ella se sentia més segura així. Els refugis, de fet, els refugis de Barcelona són llocs segurs i la xifra de víctimes finals, no? 2.700 víctimes a Barcelona, 43.000 a Londres, per exemple, una ciutat molt més poblada. Fer aquesta comparació així és una mica és excessivament simple, però realment és impressionant que aquesta xarxa de 1.322 refugis al final salvés tantes vides.
Sense aquests refugis, molts avis o iaies nostres que hem pogut conèixer no els hauríem pogut conèixer perquè s'haurien mort en aquests bombardejos sistemàtics a la ciutat de Barcelona.
De fet, la setmana passada jo vaig anar a l'exposició perquè volia sentir com la vivia el públic, perquè volia tenir un retorn d'aquesta feina de 18 mesos fotografiant el subsol, i com que a mi no em coneixen, jo podia passar ja per les galeries de la Model i sentir el que sentia el públic quan veia les fotos.
Que vols dir que el Xavi no pot fer això, no?
Clar, el Xavi ho té més difícil. Però jo sí que tinc aquest privilegi i em vaig emocionar moltíssim perquè vaig conèixer una senyora de 95 anys. Ella per primer cop havia tornat a veure el seu refugi allà. Anava amb la seva neta i li explicava la història de quan ella baixava al refugi. Jo em vaig emocionar moltíssim, vaig haver de sortir de la cel·la, perquè cada cel·la de les galeries 3 i 4 té les imatges d'un refugi. Hem fet cel·les refugis en aquesta exposició. Jo vaig haver de sortir perquè estava emocionadíssima i no li vaig dir en aquell moment que jo havia fet la foto, ho vaig fer després i ens vam abraçar. I per mi va ser també sentir el retorn d'aquesta feina d'una manera molt, 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 molt càlida.
Digue'm llocs, Anna, on hi hagi refugis a Barcelona, que gent que ens està escoltant ara des d'aquesta ciutat, que viuen aquí, potser que estan de pas amb el cotxe, caminant amb la bici, ens estan escoltant i poden estar passant per un refugi. Llocs on hi hagi refugis grans,
doncs,
petits...
Per exemple, sota la fàbrica d'Am, que segur que coneixeu, hi ha un refugi espectacular, un refugi molt gran, sensat, i que vam fotografiar per primera vegada, però també sota l'escola de Salesians de Sarrià, escoles Pies... la fàbrica Elizalde, que ara és el complex Elizalde, però que conserva el refugi de la fàbrica de motors que en l'època nodria el front republicà, els avions del front republicà, i a tants llocs, plaça del Diamant, plaça Revolució, Barcelona està foradada, cada barri té refugis.
Aquí prop, al carrer València mateix, aquí prop de la ràdio, vull dir, i a Diagonal...
Diagonal amb Balmes, no? Té un refugi espectacular, també. Sí, podríem trobar gairebé en qualsevol carrer de la ciutat.
L'Anna Sánchez, el Xavi Domènech, que han comissariat aquesta exposició, 1.322, el número de refugis que hi havia a Barcelona durant la Guerra Civil, que encara hi són, que estan inventariats, vés a saber si no n'hi ha més, diguem, vaja, tot fa pensar que segurament n'hi ha més, perquè això vol dir que la gent més rica tenia el seu propi refugi a Barcelona, el tenia a casa, o com anava això?
Els refugis privats, evidentment, tenen que veure amb les possibilitats de tenir-los, és a dir, això té que veure també amb el... Bueno, hi ha refugis privats, per exemple, a Poble Sec, i no era un barri popular, diguem, no, vull dir que té que veure amb les possibilitats que hi ha, però és cert que la gent amb més recursos es podia intentar permetre un refugi. També s'ha de dir que els refugis privats, no vull que ningú, no vull tal, desmereixi ningú, però no són els de més qualitat. És a dir, efectivament els refugis que es feien col·lectivament, que a més es feien ordenadament tant per l'Ajuntament de Barcelona com per la Junta de Defensa Passiva, i aquí la personalitat de l'enginyer Ramon Parera és molt important, són refugis molt ben fets, els col·lectius. És a dir, són molt ben fets, tant els que fan les institucions, que són molt pocs, a la plaça Tatuán, per exemple, que és un refugi de factura molt moderna, com els refugis que es feien amb la clàssica Volta Catalana. Estan molt ben fets.
Però me'ls podeu descriure? És a dir, jo m'he d'imaginar, per exemple, aquest de 2.500 persones de Tatuán, una sala grandiosa sense cap... O hi ha habitacions? Heu trobat algun llit, per exemple? Com...
No, llits no n'hi hem trobat, però sí que hi ha diferents espais, sobretot en aquests refugis tan grans i en els refugis institucionals. El refugi de Lluís Companys, al Palau de les Heures, el refugi de la Generalitat, sota la plaça Garriga i Bax, el refugi de Juan Negrín, Pedralbes, són refugis d'una factura constructiva alta, encofrats de formigó, que tenen habitacions i que permeten la vida institucional al subsol, permeten mantenir pues les necessitats i l'organització de les institucions republicanes del moment.
I els altres dels col·lectius, m'imagino que són tots semblants, però, no?
Però són complexos, eh? És a dir, hi ha la clàssica Volta Catalana, però després tenen infermeries, perquè, clar, tu podries entrar al
i hi havia molts ferits.
Entrar-hi ferit, clar.
Exacte. Hi ha infermeries, hi ha llocs per cuinar si fa falta, hi ha tota una sèrie d'elements. És a dir, jo el que diria és, i això ho ha dit l'Anna, és a dir, nosaltres quan vam entrar als refugis en projectes anteriors del 2006, era relativament més fàcil entrar en un refugi. Ara molts refugis s'ha esgotat l'oxigen, per exemple. Mm-hmm. I per tant nosaltres vam tenir l'ajuda inestimable de la unitat de Mossos del Subsol, que ens ha permès entrar a aquests refugis sense perill. És a dir, que tampoc ara que ningú li agafi la falera d'anar a buscar refugis ràpidament perquè et podem trobar.
No, el que li ha agafat la falera a la gent és d'anar a veure l'exposició, okay, perquè és molt emocionant anar a la presó Model i veure la feina que han fet el Xavi Domènech i l'Anna Sánchez. I no m'imagino l'emoció, Anna, d'entrar, de baixar amb totes aquestes dificultats i d'entrar a un lloc on potser fa 80 anys que no hi ha entrat ningú.
Exacte. Per mi hi ha una frase que la diem molt, però que és l'emoció de tocar el passat. I ja, com a fotògrafa, topar-te amb la memòria de la resistència i poder retratar-la amb una imatge, per mi ha sigut un privilegi absolut. I acabo el procés transformador, per mi, absolutament, 3 anys d'investigació i 18 mesos de feina al subsol, que a mi m'han canviat molt a nivell personal, i sobretot em considero una privilegiada per haver pogut retratar aquesta memòria de la resistència.
Xavi Domènech, Anna Sánchez, l'enhorabona, de debò, gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per la feina, que la podeu veure a la presó Model fins al mes de juliol. Doncs ho deixem aquí avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Català, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida nit de futbol amb el Sevilla, Girona, Miquel Agut i tota la tropa. Nosaltres tornarem dimecres, que demà juga el Barça. Que vagi bé, bona nit.